Continguts en xarxa. El Pou.
El 9 de juliol de 2020 entrava en vigor l'obligatorietat de l'ús de la mascareta al carrer, al treball, al transport, una de les mesures per frenar la transmissió de la Covid-19, i d'això fa més de 8 mesos. Avui volem fer un recordatori dels tipus de mascareta, dels seus usos, dels errors que cometem en utilitzar-les i molt més. Per fer-ho ens acompanya la metgessa de família de Sant Cugat del Vallès, la doctora Dolors Ruiz. Benvinguda.
Hola, gràcies.
Doctora, quants tipus de mascareta tenim?
Bueno, bàsicament es divideixen en tres tipus, bàsicament, no? Una mica podem parlar de les mascaretes higièniques, les mascaretes quirúrgiques i després hi ha els equips de protecció individual, que serien les FP2, les FP3, totes aquestes una miqueta més específiques, no? I dintre, sobretot de les higièniques, doncs podem parlar de les que són reutilitzables i de les que són no reutilitzables, no? De les utilitzables, sobretot les més conegudes, són les de tela.
Un dubte que pot sorgir a molta gent és quina diferència hi ha entre la higiènica i la quirúrgica.
La mascareta higiènica, vale, són mascaretes que tenen una filtració una miqueta per sota de les quirúrgiques. Les mascaretes higièniques, de fet, no han de tenir la normativa CE, que bueno, després en parlarem del que s'ha de mirar per veure si estan homologades o no estan homologades, perquè no són productes sanitaris. De fet, les mascaretes, fins abans del problema de la Covid, les mascaretes quirúrgiques, les mascaretes higièniques no existien, no era una necessitat que tinguessin. ¿Vale? Les que tenien eren els productes sanitaris que feien servir els professionals sanitaris per protegir-nos. Però, clar, davant de la Covid, en què hi havia d'haver moltíssima més disponibilitat d'aquest tipus de mascaretes, doncs es va veure la necessitat de fer un altre tipus, no? Que són aquestes, les mascaretes higièniques, que són productes com no sanitaris.
Què ha de tenir una mascareta per ser una mascareta homologada?
Vale, sobretot perquè siguin homologades han de complir la normativa, no? La normativa de cada país, i han d'especificar que sigui que compleixi aquesta normativa. Vale, llavors, segons el tipus de mascareta, doncs el tipus d'etiquetatge és una miqueta diferent i però sobretot el que ha de posar és això, que compleixi la normativa.
Hi ha alguna recomanació d'ús en cada una de les mascaretes? És a dir, en quins casos es podria utilitzar cada una d'aquests tres tipus de mascaretes que has comentat?
Sí, el que es recomana per la població general són bàsicament les mascaretes higièniques o, en general, els organismes oficials el que recomanen és això, les higièniques o les quirúrgiques, no? I els equips de protecció individual, aquests de FP2, de FP3, sí que es reserven una mica més pels professionals sanitaris o per persones que són especialment vulnerables, que tenen alguna patologia de base, que estan immunosuprimits o que tenen alguna patologia que fa que puguin tenir més susceptibilitat o que un Covid en aquestes persones pugui ser més complicat. I llavors els equips de protecció individual una mica es reservarien per aquest tipus de persones.
Quins errors cometem la ciutadania a l'hora d'utilitzar les mascaretes?
Bueno, jo crec que hi ha un tema que és molt important, que és, i que moltes vegades potser no prestem molta atenció, que és amb l'adaptabilitat que té aquesta mascareta a la cara, no? Perquè el més important és que estigui ben posada, ja? I que no deixi, o que deixi el mínim d'espai perquè entri aire de fora sense passar pel filtre, perquè sí que podem tenir un filtre fantàstic d'un FP3 del 99% que filtra la majoria de l'aire i tal, però si aquesta mascareta no està ben ajustada i l'aire passa per algun dels forats que queda entre la cara i la mascareta, aquest aire no estarà filtrat. Llavors, per exemple, això és molt evident amb els nens també, no? Que si no tenen, si tenen una mascareta que es diu massa gran, doncs clar, l'aire no es filtra. O sigui, el que es tracta és que l'aire que nosaltres aspirem passi pel filtre. I això és bàsic, perquè hi ha moltes vegades que anem pel carrer veient la gent que porta mascareta per sota del nas o que el porten... Clar, això és com no portar mascareta. I l'altra cosa que està... Bueno, de fet, està prohibit ja, però hi ha moltes persones que... Sembla que impressiona més que tingui doncs, aquestes vàlvules, no? I aquesta, de fet, ara ja no es poden fer servir aquestes mascaretes, perquè si porta vàlvula el que estem fent és que la persona està protegida perquè no li entra l'aire, no? És una mascareta ben ajustada i que filtra bé, però en canvi l'aire que exhala no queda filtrat. Llavors amb aquesta vàlvula el que fem és que ens estem protegint nosaltres, però no protegim els altres. I la idea de la mascareta, sobretot de les mascaretes higièniques, de les quirúrgiques, seria intentar que si una persona està contagiada, que quan es exhali aquest aire el virus no es quedi a l'ambient, perquè no, per no contagiar, evidentment.
Per tant, en aquest cas, la talla d'una mascareta sempre és important.
Sí, la talla i que se'ns adapti bé a la cara, que nosaltres la puguem... No? Habitualment les mascaretes a la zona del nas tenen aquesta zona que es pot ajustar. Llavors, que quedi molt ben ajustada i que quedi molt, que ens agafi el màxim bé possible a la cara. Per això, clar, amb els nens que, o amb persones que puguin ser doncs, molt, molt primetes o molt petites, que porten una mascareta molt gran i que els hi entra l'aire per tot arreu, doncs aquesta mascareta perd molta eficàcia. I, de fet, només que hi hagi doncs, no sé, un 2% d'aire que surt, que passi per aquesta zona, ja baixa moltíssim l'eficàcia d'aquesta mascareta i el filtre que és l'aire que passa no filtrat.
Aquests segurament serien com els errors més tècnics, però després hi ha com els errors més quotidians, no sé si es podria dir així, que és, per exemple, doncs, si ens assentem a la taula d'un bar, ens traiem la mascareta, la posem sobre la taula o ens baixem la mascareta a la barbeta, ens estem posant en risc també amb aquestes situacions?
Sí, evidentment. Clar, de fet, igual d'important és el tipus de mascareta que estigui ben posada, com la manera com ens la posem i sobretot després com ens la traiem, perquè si estem respirant un aire en què pugui haver-hi Covid i després no anem amb cura en la manera de treure'ns-la, no? Que en principi ens hauríem de netejar les mans primer, treure la mascareta per la zona de les gomes, de les manses, i un cop treta guardar-la en alguna funda o alguna cosa. I un cop ens hem tret, tornar-nos a rentar les mans, perquè clar, aquesta mascareta pot haver estat en contacte amb virus i llavors si la toquem i no ens rentem les mans, doncs després doncs podem tornar-nos a rentar, podem infectar igual.
Una altra de les coses que no hem comentat és quina durabilitat tenen les mascaretes, les higièniques, les quirúrgiques i les FFP.
Sí, en general, les higièniques es recomana que es facin servir unes 4 hores. Les higièniques acostumen a ser unes 6 hores i els equips de protecció individual serien unes 8 hores.
Quins requisits hi ha perquè una mascareta de tela sigui útil? Perquè aquest tipus de mascareta potser és la que... També hem vist des de l'obligatorietat de l'ús de la mascareta, no? Hem vist molta gent doncs, que ha començat a utilitzar, que ha començat a fabricar-les, però també hi ha hagut una mica de polèmica de si són o no són eficients contra la Covid.
Aviam, les mascaretes de tela en principi tenen menys eficàcia de filtració que les mascaretes, que d'altre tipus de mascareta. No? Llavors, és molt important que les mascaretes de tela que comprem que estiguin homologades. No? I tot això en l'etiquetatge, doncs això, sobretot que posi la normativa espanyola, que, no? Que segueixi la normativa, i perquè així ens estem assegurant que el filtre, ens estem assegurant que aquest filtre... tingui eficàcia i que estigui comprovat que aquesta eficàcia sigui la que la normativa requereix. Han de tenir doncs, mínim de 3 capes, bueno, tota la normativa explica com s'ha de fabricar i quin percentatge de filtració ha de tenir. Sí que hi ha moltes persones que s'autofabriquen les mascaretes, llavors això no es recomana gaire, simplement perquè no podem comprovar de cap manera que aquell filtre sigui eficaç. Tot i que siguin les instruccions que a vegades a internet podem veure que hi ha molts llocs en què expliquen com fer la mascareta i tal, però no podem comprovar-ho després, no? Llavors, bueno, no es recomana gaire. I és veritat pues, que això, pues, que tenen una eficàcia, són higièniques, són, no reutilitzables, són reutilitzables, perdó, i en les instruccions d'aquestes, quan les compren, en l'etiquetatge, ens han de posar el nombre de rentats que pot aguantar aquella mascareta. S'ha de tenir en compte que aquestes mascaretes s'han de rentar diàriament, vale? Amb un mínim de 60 graus. També diuen a vegades que es pot rentar amb, bueno, doncs amb una dilució amb lleixiu i tal. Però hauríem d'intentar doncs complir les instruccions que ens posa el fabricant.
Doctora Dolors Ruiz, avui se'ns acaba el temps. Hem fet aquest repàs una mica de la part potser més tècnica dels usos de la mascareta, dels tipus de mascareta, aquest material de protecció contra el Covid que ara fa 8 mesos que ha arribat a la ciutadania. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui i ens veiem la setmana que ve per continuar parlant.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Continguts en xarxa.